Aquest és el tema d'obertura a l'informatiu d'avui, d'aquest dimarts 25 del mes de juny, a l'informatiu post-revetlla de Sant Joan. Sigueu molt benvinguts, us parla Abel Font. I de revetlla en parlarem precisament a l'informatiu d'avui, dient que el Camp dels Pilans s'ha convertit un any més en el centre de celebració d'aquesta revetlla a l'Escala. Enguany amb més participació que mai, aprofitant les noves instal·lacions del barri. La flama del Canigó encenia la foguera que il·luminava la nit més curta de l'any. El cicle de música tradicional d'arrel i amb Salero ha portat a Mirabel i el Cor País Meu aquest passat cap de setmana a l'Alfolí de la Sala, una cita que va omplir el pati d'aquest edifici històric de l'Escala. Albert Comas podria deixar la banqueta del sènior masculí del Club Bàsquet l'Escala i es convertiria únicament en jugador. L'actual tècnic li agrada desvincular-se del cos tècnic i retornar a les pistes. És per aquest motiu que el club estaria buscant substitut per poder fer realitat aquest desig de Comas. A l'apartat d'agenda d'activitats puntejarem tot allò que hi ha previst al llarg d'aquesta setmana a l'Escala, des de la Riba Market de demà dimecres fins a la trobada de xapes o la ruta Camins de Solitud programats per diumenge. Amb això obrim el contingut amb el tema que destacàvem a la portada, la inauguració de la commemoració dels 150 anys del naixement de Caterina Albert Víctor Català, amb diferents actes concentrats el cap de setmana passat. L'Escala ha viscut un cap de setmana històric amb l'inici dels actes commemoratius del 150è aniversari del naixement de la seva escriptora més il·lustre, Caterina Albert, coneguda artísticament pel pseudònim de Víctor Català. L'acte central va ser el que es va fer dissabte, amb la inauguració del primer espai Víctor Català, a la segona planta de l'històric Alfolí de la Sal, un espai de recerca i difusió de l'obra de l'escriptora. L'acte, presidit per la consellera de Cultura de la Generalitat, Maria Àngela Vilallonga, va comptar també amb la inauguració del nou arxiu històric i fotogràfic del municipi i amb la presentació de l'edició facsímil del manuscrit original de Solitud. La jornada s'iniciava amb la conferència de Carme Balliu del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat i de Jordi Mestre, restaurador, sobre els treballs de rastllegat Víctor Català i del fotògraf Josep Esquirol. Uns treballs que han estat possibles després de la donació per part de l'hereu Lluís Albert de l'obra literària i artística de Caterina Albert a l'Ajuntament de l'Escala el 17 d'agost de 2017. La sala principal de l'Alfolí s'omplia a vessar de curiosos que no es volien perdre el que l'alcalde va considerar jornada històrica, i és que a banda de l'acte en si, el de dissabte, significava la finalització dels treballs de museïtzació de l'Alfolí de la Sal. Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
Parlar de dies històrics, però sens dubte el que va ser un dia històric, i ara ja parlant de Víctor Català, que és el que ens ocupa en definitiva avui, va ser un dia històric el 17 d'agost, que el senyor Lluís Albert el deu recordar perfectament, i molts dels aquí presents també, quan el senyor Lluís Albert formalitzàvem a la sala de plens de l'Ajuntament la donació del llegat literari i artístic de l'escriptora Víctor Català, Caterina Albert. I aquell dia tot això doncs, prenia un especial simbolisme perquè ens feia entrega el manuscrit original de Solitud, el senyor Lluís Albert, per tant això es va recollir en tots els mitjans, en totes les televisions, fins i tot d'àmbit nacional i estatal.
A la segona planta de l'Alfolí s'hi ha habilitat dos espais destinats al fons de l'arxiu històric de l'Escala. Un d'aquests espais és el dipòsit per a suport paper i pergamí, l'altre per al suport fotogràfic. L'espai Víctor Català acollirà l'obra artística més representativa, obres i dibuixos, especialment els que fan referència a Solitud i al paisatge, en consonància amb l'exposició de la primera planta que explica l'evolució del paisatge de l'Escala. A les dues vitrines s'exposaran les primeres edicions i traduccions de l'obra cabdal Solitud, així com una rèplica del manuscrit original. Tres plafons explicaran la biografia, la gènesi de la novel·la i el paisatge literari de Solitud, i aquest serà també un punt de referència per a la càtedra universitària Víctor Català d'Estudis del Modernisme de la Universitat de Girona, que tindrà la seva seu precisament a l'Escala. És tot plegat en la culminació de molts esforços i moltes implicacions, recordaven en els parlaments tant l'alcalde com la consellera de Cultura.
A mi em toca segurament capitalitzar gran part dels mèrits perquè per una qüestió accidental, perquè em toca ser avui aquí, a mi i als regidors de govern, però sens dubte això és la feina de molta gent. I com deia, aquestes mobilitzacions, del fet de que s'aposta en el seu moment per adquirir l'espai, el fet que s'aposta, tenim aquí l'alcalde Estanis Puig, el seu moment que aposta també per la rehabilitació, i finalment doncs, recollim els fruits del poble de l'Escala per gràcies a la feina de molta gent també.
Avui arribem a un bon port. I penso que per arribar avui aquí s'han unit molts factors, moltes persones, moltes connexions a molts aspectes diferents i l'esforç i la voluntat de molta gent que ha volgut fer, en el cas de la família Albert, amb les seves donacions, però també amb el fet que propiciés que l'Ajuntament de l'Escala pogués adquirir un dels altres espais de Víctor Català, el Clos del Pastor.
En el seu Parlament, la consellera va arrencar una sonora ovació quan va comentar que l'Escala és un microcosmos cultural on hi són representats tots els grans temes culturals que afecten la seva conselleria.
Doncs bé, les ruïnes romanes, les ruïnes gregues. Aquí a l'Escala jo crec que és com una espècie de microcosmos que uneix absolutament tot el que abasta el Departament de Cultura. Sí, perquè ja és tot. Mira. De fet, us heu d'aplaudir vosaltres mateixos, perquè és l'Escala que té aquest microcosmos cultural impressionant, des del patrimoni natural també. Per què van venir els grecs aquí? El meravellós desembarc dels grecs a Empúries. Per què va ser? Doncs perquè teníem aquest golf impressionant i aquest punt d'aturada per poder continuar més avall, però aquest és un fet importantíssim.
L'acte es va completar amb una emotiva intervenció a peu dret del nebot de l'escriptora Lluís Albert, que als seus 95 anys es mostrava absolutament orgullós d'haver pogut completar la sessió de l'obra a l'Ajuntament.
Un filòsof va dir que la vida de les persones és pura circumstància. Les circumstàncies van afavorir que jo hagi acabat la meva vida tranquil d'haver complert amb la missió que la meva padrina, estic segur que des del moment que em va batejar, va veure l'ocasió de que aquell infant fos el Lluís Albert que sóc ara. I crec que he complert amb escreix la meva missió i em moro tranquil, no solament per l'honor que he tingut com a compositor apreciat per tothom, sinó també perquè de vegades he pensat que en aquesta manera de tractar-me la meva padrina amagava potser un cert sentit maternal que frustrar per les circumstàncies. Jo ara quedo tranquil perquè crec que he complert la missió amb escreix, amb l'ajuda de tots els meus familiars que mai m'han retret el perjudici econòmic que la meva generositat ha comportat. Mai m'ho han retret ni molt menys i avui em plau molt que estiguin aquí a acompanyar-me. Així és que em moro tranquil i content.
Els actes commemoratius ja havien començat de fet el divendres amb una conferència i recital. La conferència a càrrec de Marta Pessarrodona, que reivindicava la figura de l'escriptora i la seva vessant poètica. De fet, ja de bon inici va obrir polèmica amb el poeta Enric Casasses entorn al pseudònim Víctor Català. Ella, reivindicant el nom original Caterina Albert, ell defensant que Víctor Català és més un personatge de la seva obra que no pas un pseudònim.
Soc de l'escola Gabriel Ferreter, que considera que Víctor Català és un pseudònim ridícul. Vaig més enllà. Crec que, per mi, em sembla que si hagués hagut un mito el 1898, doncs ella mai hagués dit Víctor Català, hagués dit Caterina Albert. després de la presentació als Jocs Florals d'Olot, de la infanticida, que la van premiar, de tota manera, però van dir, quin horror que una dona hi es caiga, ni corta ni perezosa, que es diu en estranger, doncs va dir, s'ha acabat aquí la broma i aquí d'això. I llavors va entrar en aquest joc.
Com ja saps, amb la qüestió del pseudònim discrepem.
Doctor, però això està bé.
No, està bé discrepar. No, cadascú té la seva idea. A mi em fa l'efecte que el pseudònim de Víctor Català és, diguem, més que un pseudònim. És com Voltaire o com Molière, que ja són conceptes quasi bé. I ella, que tu has esmentat, la Dolors Montserrà, amb la novel·la La Fabricanta i altres, l'altre dia vaig veure un article al Núvol que deia, al seu temps, Dolors Montserrà venia més que Narcís Oller. O sigui, Narcís Oller l'hem valorat a l'acadèmia però com a èxit popular i novel·la barata que arribava, o sigui, la Dolors Montserrà existia abans que comencés a publicar la Víctor amb nom de dona. No era impossible publicar amb nom de dona. La Maria Belllloc publica una novel·la a finals del 19, Bigatans i Botiflers, una novel·la d'aventures, per cert, boníssima. O sigui, n'hi ha, i la Maria Antònia Salvà, que és coetània de la Víctor. O sigui, no era impossible filmar amb nom de dona. Ella, hi ha la bronca, diguem, de l'infanticida, que va ser un escàndol petit, d'Olot, però que va dir, ui, no, jo no vull sortir a la llum pública. Però no com a dona, sinó com a persona. I bum, es tanca amb aquest pseudònim i a poc a poc el converteix amb un personatge, amb una figura de la seva obra. Víctor Català és l'autor, com si fos un dels seus personatges.
Va ser una conferència per reivindicar especialment la poesia de l'escriptora, històricament eclipsada per la potència de la seva obra narrativa.
Perquè, per exemple, si mirem les històries de la literatura catalana en un període potser de 25 anys, veurem que no existeix gairebé com a poeta. I no puc entendre per què. Jo no sé si estarà d'acord l'Enric, però jo, per exemple, a l'Oca, trobo un poema extraordinari. Perquè, a més, sí, naturalment, no era noucentista, però per què tenia l'obligació tothom a la vida de ser noucentista?
La cirereta final la hi posava Enric Casasses, recitant una selecció de poemes de Víctor Català, un filosofia transcendental, datat a l'any 1911, amb la signatura pròpia inclosa dins el mateix poema. L'escoltem.
De la gla ve el roure, del roure a la gla, eix cèrcol de vida, l'infinit traçar, i el poder de l'home mai l'esborrarà. Que lluiti, que bregui, progrés, canvis, va. Passats 10.000 segles de l'esforç humà, la gla farà el roure i el roure la gla. Això ha dit rumia Víctor Català.
El cap de setmana vinent, més actes commemoratius amb la presentació divendres a la tarda del llibre guia Cinc claus i la capella de Santa reparada, dins la col·lecció Viu el patrimoni de l'Escala, i dissabte amb la inauguració de l'espai Víctor Català de Cinc claus. Per arrodonir-ho, diumenge al matí, ruta Camins de Solitud, la Festa de les Roses. Més temes d'àmbit local, dèiem, en l'obertura de l'informatiu que sortim del cap de setmana de Sant Joan, i precisament aquest és el tema de la propera crònica. El Camp dels Pilans es torna a convertir en el centre de celebració de Revetlla, enguany amb més participació que mai, aprofitant les noves instal·lacions del barri. La flama del Canigó encenia la foguera que il·luminava la nit més curta de l'any. És una crònica de Miquel Pagès.
L'Escala ha celebrat el cap de setmana de Revetlla de Sant Joan sense incidències destacables i amb els actes més festius al Camp dels Pilans. Justament a Pilans, els petards ja tronaven a primera hora de la tarda, tot esperant l'arribada de la flama del Canigó, encesa a la foguera mare i repartida arreu dels Països Catalans. Encara de clar es llegia el tradicional manifest, enguany amb un escrit que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, feia des de la presó d'Alcalá Meco l'any 2018.
Diu així: la flama és un crit de llibertat que simbolitza la unitat de la llengua catalana per sobre de les vicissituds històriques i de les fronteres polítiques. una tradició iniciada l'any 1955 que a partir de l'any 1966 ha esdevingut una bandera d'unitat i llibertat que germana el nord i el sud de Catalunya i que any rere any ens arriba per renovar el nostre compromís amb la llengua i la cultura catalanes i estendre'l a tots els pobles i ciutats dels països catalans. El foc és un element simbòlic present en les tradicions més arrelades i distintives de la cultura catalana des de temps immemorials. En la nostra tradició i costumari, les festes del foc han ocupat un lloc destacat, lligat a les nostres celebracions i present en els actes més importants arreu dels països catalans. Igual que la flama, any rere any renova la unitat de la llengua catalana, nosaltres també, any rere any, renovem el nostre compromís amb la justícia, la pau i la llibertat. Que la flama ens il·lumini el camí, que esdevingui la nostra llum de futur i d'esperança, mantinguem-la sempre encesa com un símbol de democràcia, justícia i llibertat. Que sigui la flama la nostra bandera de cultura i llibertat. Sortiu al carrer a rebre la flama. Gaudiu de la vida i de la nostra festa de Sant Joan, la festa nacional dels Països Catalans, i sapigueu que, passi el que passi, ens retrobarem en llibertat. De Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, visca la flama del Canigó!
Visca!
Visquen les fogueres de Sant Joan!
Visca!
Visquin els Països Catalans!
Visca!
I visca l'Escala!
Visca!
La flama del Canigó encenia la foguera de Pilans, la única que es fa a l'Escala actualment, unes flames que van il·luminar la nit més curta de l'any. Servia també per donar el tret de sortida oficial a la festa, amb més petards i ara també coets prou espectaculars. Un any més tampoc va faltar el ball de festa, més animat que mai, un ball que es celebrava a les instal·lacions que s'han estrenat recentment al barri, un fet que destacava el president de l'Associació de Veïns, Josep Carreras.
Bueno, aquest any hem tingut novedats amb la pista que teníem l'any passat, ens han fet un escenari, unes grades com a decoració que queda molt bé, i saltant ja la realitat és que amb el conjunt va anar estupendament, i l'assistència de gent que ha pogut els que vàrem tenir l'any passat. Feia temps que no... Va ser una sorpresa, eh? Fins a les dues, quarts de tres de la nit, plena, la pista plena, i hi havia 30 taules posades i la gent sentada allà que no tenia ganes de dormir perquè s'estava molt bé. Una valoració molt bona en aquest any, tant per les instal·lacions que tenim, que a l'Ajuntament se'ls ha d'agrair, com en el públic en general que va venir. Molt, no puc dir res més, vaja. M'assembla que no hi podem esplaiar-nos més perquè no don per més. Una nit de cine.
Acabat el ball, l'endemà celebrava el dinar de germanor amb veïns del barri que aprofiten per convidar les seves famílies i amics. La participació s'ha recuperat notablement respecte a l'any passat, arribant a les 170 persones. Es van servir aperitius de peix i un arròs.
Com cada any, des de que pràcticament vàrem fer l'associació, fem aquest dinar de germanor el dia de Sant Joan, toqui el dia que toqui, aquest any és un dilluns, hi ha hagut sempre altibaixos, des de que som nosaltres, per exemple, l'any passat eren 105, que vàrem quedar una mica així, parlant en plata, acollonits, i aquest any són 170. Vull dir que hem fet un salt quantitatiu estupendo. I la gent ho ha acceptat molt bé, s'ha apuntat sense problemes, com que tenim capacitat del puesto és ideal, aquesta pineda que tenim aquí al Pilans, doncs això de 170 és un èxit. Havíem arribat a 200 fa 12 anys o així, però va ser aquell sí que va, però eren altres moments. Ara, pensar que avui seríem 170 era impensable.
Carreras considera que la festa és de caire familiar i que ha de continuar així.
I tant lo de la revetlla, amb l'arribada de la flama, com amb la foguera, doncs sempre s'havia fet, i ara queda que és l'únic puesto de l'Escala, si no ho tinc mal entès, i el dinar també, però és encarat molt familiar. Proves que, per exemple, la revetlla, n'hi ha que diuen que haurien de tancar a les 5 del matí. i la meva contesta sempre és la mateixa. Això és una revetlla familiar i a les dues o així màxim tothom a casa. I el que vulgui una revetlla que se'n vagi a la platja a banyar-se. A veure, és un parlar així figuratiu, però l'ambient és molt familiar i intentem mantenir-lo així, no com a espectacle.
La jornada es tancava amb una sobretaula prou intensa.
Deixem enrere en revetlles, però no al cap de setmana, i un altre dels ítems interessants a nivell informatiu era el cicle de música tradicional d'arrel i amb Salero, que ha portat dues actuacions abans i després de Sant Joan. Una amb el trio Mirabel, l'altra amb el cor País Meu, una cita que va omplir el pati d'aquest edifici històric de l'Escala. Ens ho explica Montse Manent.
La segona sessió del cicle de música popular d'arrel i amb Salero ha portat dos conjunts més aquest passat cap de setmana a l'Escala. Dissabte fou el torn de Mirabel. El conjunt format per Pol Aumedes, Armengol Marcos i Joan Codina va apropar la cultura i la llengua occitana al públic que va acostar-se a la cita a l'Alfolí i que va omplir el pati d'aquest històric edifici. Van presentar cançons d'autor i de caire popular de la tradició occitana a través d'un recorregut musical per al territori que comprèn Occitània. Mirabel és una sèrie de diferents projectes que van des de la dansa a la música d'escoltar amb l'objectiu de divulgar el folk occità. El concert es va convertir pràcticament en una classe magistral. N'ha parlat el director artístic del cicle, Ramon Manent.
En la segona sessió, aquesta sí que vam omplir bastant més, i va anar a càrrec d'un grup molt més jove, un grup especialitzat en la música occitana, amb cançons i danses, que van fer una gran explicació i profundíssima explicació de tot el que és la cultura occitana, els diferents dialectes de la llengua. Va ser una cosa realment, jo dic que va ser una masterclass, perquè ens va donar una il·lustració molt profunda de tot el que és la cultura occitana. O sigui, en realitat, bé, estic content de com marxa i espero que segueixi anant bé.
Dilluns va ser el torn del cor País Meu, qui va presentar una passejada musical i poètica pel paisatge i la mitologia pirinenca, cantant cançons tradicionals i textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Esteve Albert. Un projecte pensat i creat especialment per aquesta cita i per commemorar la Diada de Sant Joan i dels Països Catalans, centrant-se en el Pirineu com a bressol d'aquesta cultura.
Un poema a partir de la poesia de Maragall, d'en Verdaguer i de l'Albert al voltant del Pirineu. Fem un recital que és tan musical com de poesia i bé, en fi, és una experiència, és una estrena mundial, ho hem preparat, tinc l'honor de dirigir-ho jo mateix amb el cor País Meu i és una mica per celebrar doncs, aquesta Diada de Sant Joan que de fet és la Diada dels Països Catalans i que realment el Pirineu és el bressol de tota aquesta cultura i ens agrada fer aquest homenatge, diguéssim, a la Serra del Pirineu i tota la seva història.
Aquest dissabte arriba una nova sessió del cicle amb l'actuació dels solistes de la costa.
El dissabte que ve, dia 29, a Sant Pere, oi? Tindrem el grup Solistes de la Costa, que són dos músics excel·lents, també veterans, havien format part de l'Orquestra Galana, d'en Jaume Arnella. Són els músics que sempre han acompanyat en Jaume Arnella, encara l'acompanyen, però que tenen un repertori propi d'ells mateixos, que és molt eclèctic, és un repertori que va des de músiques del Nino Rota o música tradicional o també altres tipus de música de pel·lícules, del Renato Carosone. És un repertori realment interessant, tocat amb veritable mestria, sí, mestratge.
Després de l'actuació dels solistes de la costa, d'arrel i amb Salero marxarà de vacances i tornarà a omplir l'Alfolí de música i folklore al setembre amb les actuacions dels Tres de Ronda i Mirna Vilasís.
I deixem doncs el cap de setmana enrere, mirem endavant i ho fem amb Òptica Esportiva. Club Bàsquet, l'Escala. Albert, com es podria deixar la banqueta del sènior masculí la temporada vinent per acotar-se únicament com a jugador? L'actual tècnic li agradaria desvincular-se del cos tècnic i retornar a les pistes. És per aquest motiu que el club estaria buscant tècnic per poder fer realitat aquest desig. Ivan García.
I el debat encara és si l'Albert vol fer entrenador-jugador o no, i l'opció altra és buscar un entrenador.
En el sènior masculí del Club Bàsquet L'Escala hi podria haver nou entrenador la pròxima temporada. El president Pep Andrades ha dit públicament que el desig de l'actual tècnic Albert Comas és ser només jugador. De fet, en alguns partits hem vist a Comas fent de jugador per manca d'efectius. El club ja hi està treballant. Pep Andrades, president del Club Bàsquet L'Escala.
El que més l'agradaria és fer de jugador. Perquè entrenar són mal de cap, són, vulguis o no, per molt bon rotllo que hi ha, si sempre tens... t'emprenyes, vull dir, a vegades estàs a la banda i estàs veient com s'està jugant i tu sortiries i feies una altra cosa. Ell, la seva il·lusió és fer de jugador, vull dir, ell, això me l'ha deixat ben clar, no? El que passa que, és clar, si no hi ha opció de trobar un entrenador, que estem, com diuen, estamos en ello, tenim un 50% de possibilitats d'un entrenador que estem negociant i suposo que d'aquí una setmana o dues tindrem això enllestit. Llavors seria... ell voldria continuar com jugador.
Pel que fa a l'equip, hi haurà almenys dues baixes, la de Pau Esponellà, que ha fitxat per la Bisbal Bàsquet de Copa Catalunya, i la de Miquel Soler per lesió. És per això que el club es veu obligat a reforçar la plantilla.
Esperem alguna incorporació també, que tampoc te la puc dir encara, però avui hem parlat amb dos jugadors, que bueno, s'han ofert dos jugadors per venir.
Recordem que l'equip va perdre la tercera catalana per alineació indeguda i per no estar d'acord amb aquesta decisió, el club va optar per no presentar-se a les promocions de descens. El cas és de la federació. Ara només queda esperar.
Gràcies, Ivan. Encarem la recta final de l'informatiu. Temps ara per l'agenda d'activitats. Després, el temps. Demà dimecres 26, al capvespre, a les 7, la Riba Market Night, a la Riba, organitzada per l'ADET, tots els dimecres d'estiu, fins l'últim dimecres d'agost. Divendres, presentació del llibre guia Cinclaus i la Capella de Santa Reparada, a les 7 de la tarda a l'Alfolí de la Sal, una publicació inclosa en la col·lecció Viu el patrimoni de l'Escala, organitza Museu de l'Escala. A les 9 del vespre i al port, el sopar de pescadors, el sopar de Sant Pere, organitzat per la Confraria de Pescadors. Dissabte dia 29 i dia de Sant Pere, festa de la Ratafia, a les 10 del matí al Parc de les Olors. A les 12, inauguració de l'espai Víctor Català, a Cinclaus. A les 7 de la tarda, nou concert del cicle d'Arrel i amb Celero, a càrrec dels solistes, parlàvem fa no massa minuts, a l'Alfolí de la Sal. I a les 8 del vespre, sessió de Zumba contra el càncer, organitzada per l'ASC Catalunya contra el càncer, a la Riba. Tanquem setmana, diumenge dia 30 i últim de juny, trobada de xapes de cava a partir de les 10 del matí a les instal·lacions del Centre Esportiu i Recreatiu. A la mateixa hora, ruta Camins de Solitud, la Festa de les Roses, ascensió i visita a l'ermita de Santa Caterina de Montgrí, pujant pel camí de Torroella amb lectura del capítol La Festa de les Roses, de l'obra cabdal de l'escriptora Caterina Albert Víctor Català, sortint del Masle, del Museu de l'Anxova i de la Sal. Fins al 25 d'agost es pot veure l'exposició Diversitat, ceramistes de Catalunya, a l'Alfolí de la Sala, organitzat pel Museu de l'Escala i l'Associació de Ceramistes de Catalunya. Tot això pel que fa a l'agenda d'activitats. Obrim l'última finestra d'aquest informatiu, com és el temps, la previsió d'àmbit meteorològic amb Sergi Corral.
Vols canviar les teves finestres? Metàl·liques Gravalosa treballa en eficiència energètica, disseny i seguretat. Solucions eficients en tancaments d'alumini, PVC i mixtes. Metàl·liques Gravalosa us ofereix el temps.
Bon dia, Sergi.
Molt bon dia. Estem en plena entrada càlida, però amb comportament molt diferent depenent del lloc on ens trobem i també depenent del moment de la setmana. Fins ara, la temperatura ha anat pujant molt més cap a l'interior que no pas cap a la costa, amb valors ja propers als 34 a 35, fins i tot algun 36 graus el passat diumenge. Això es deu bàsicament a que han bufat vents marítims i a un mar encara molt fred per les dates. Recordem que es troba a 18 graus i això suposa gairebé 2 graus per sota de la mitjana. Avui i demà mantindrem aquesta situació, però segurament a partir de dijous passin a bufar vents més del sud i aleshores sí que ens arribarà l'autèntica onada de calor. Una onada de calor que haurem d'estar molt atents a les temperatures màximes que ens deixa entre dijous i el proper dissabte. Avui dimarts ens hem llevat encara amb restes d'alguns núvols alts i prims, però amb la tònica que ja va començar ahir d'un cel blanquinós degut a la pols en suspensió d'aquest